L'Ajuntament demana molta precaució durant les celebracions de la revetlla de Sant Joan. La calor intensa i la sequedat dels terrenys són propensos per activar incendis. La flama del Canigó arribarà al Camp dels Pilans a les 9 del vespre. El directe íntim i en format acústic de Victòria Vilalta obre el cicle de concerts del Portal Blau. Victòria Vilalta ha presentat a l'Alfolí el seu disc debut, Outlaw Thoughts, en el marc del Portal Blau. La cantautora ha protagonitzat un directe íntim en format acústic que ha iniciat el cicle de concerts. Durant el cap de setmana, Rosita Luz i Sergi Estabanell també han escenificat a la Riba el projecte Live. Empòrium celebra el solstici d'estiu amb la pràctica del ioga. Ha estat una activitat realitzada al MAC Empúries, el solstici d'estiu i el Dia Internacional del Ioga, un acte que ha combinat la història, la natura i el benestar. Anna Valdòria ha estat la guanyadora del concurs de ratafia de 2025. L'entrega es va fer en l'acte de preparació de la ratafia d'enguany amb 38 participants i 360 litres de ratafia. En esports, l'Atenea Games arriba a la seva quarta edició amb més de 200 participants. Els esportistes han sortit a la platja de Riells i a la plaça Catalunya per practicar la disciplina del crossfit i apropar aquest esport a la gent. I el temps. Avui la calor afluixa, però tindrem més xafogor i cel amb molta calitja. La calorada, però, vol continuar tota la setmana. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 22 de juny. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Els imprescindibles. Els imprescindibles. Don't you worry. Don't you worry about it, babe. A Ràdio L'Escala.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on llegirem amb la nostra secció de llibres mediterranis. Després participarem a la Women's Champions Cup, descobrirem exactament què és això i acabarem el programa d'avui sortint a pescar, però amb nanses. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ran de Mar. Un dilluns al mes ens toca anar a llegir vora el mar amb la nostra secció de llibres mediterranis. Què ens preparen des de Ràdio L'Escala, Sergi?
Doncs sí, Marina, toquen avui llibres. Llibres mediterranis, ens anem endinsant aquesta literatura que té el mar com a referència, i ho fem sempre amb la nostra companya més literada, més llegida de la redacció de Ràdio de L'Escala, l'Ona Vilà. Ona, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Aviam, llibres mediterranis. Avui crec que ens toca de prop.
Avui ens toca de prop perquè avui ja és l'últim llibres mediterranis de la temporada i acabarem tal com vam començar. Vam començar amb una història que passava a casa nostra, a les nostres costes, i per això també ho fem. Tornem a casa i tornem concretament a l'Escala.
Rodamón i torna a l'Escala.
Exacte. Però si l'altra vegada, recordeu que vam començar amb Vent de Grop i era el poble de l'Escala, però tenia un nom fictici, es deia La Cala, avui no. Avui ja es diu obertament que és l'Escala, vull dir, el nom del poble a la novel·la és l'Escala, i surten molts escenaris emblemàtics del municipi que hi ha en n'anirem parlant. La història que us porto és La foradada, de l'escriptora mataronina Llum Saumell. És una novel·la negra, és curta i és intensa, i per tant això vol dir que és fantàstica per llegir a l'estiu a la platja, perquè amb un parell d'horetes està llegida.
Fantàstic.
Vull dir que sí, és una novel·la d'aquelles d'anar-se a escarxofar una estoneta quan no fa sol, eh? I si no, molta crema solar.
Ah, exacte. Aviam, qui diu a la platja, si a la platja fa molta calor, molta calor, molta calor, en un aire condicionat, després de la migdiada, també genial.
Exacte, en un refugi climàtic, també ho podeu llegir.
Ara vas bé. Com, de què va, una?
Doncs som-hi, anem una mica. Com ja hem dit, és una novel·la negra i, per tant, comença amb un mort, que és un cadàver que està suspès entre els penya-segats de la zona de l'illa Mateua.
Mm.
Ara bé, clar, és un crim, és un suïcidi, d'això d'entrada no se sap. El mort és un home que es fa dir Kepa, que és provinent del País Basc i està establert a l'Escala des de fa ja alguns anys, i el cadàver el troben Narcís, que és un agent cívic del municipi, una mena de guàrdia urbà, però que no és ben bé. I llavors, a partir d'aquí, comença una investigació que portaran dos agents de la comissaria local, que són la Rossi i en Garrido.
D'acord.
Però el misteri que envolta aquest crim va molt més enllà d'aquesta mort, perquè resulta que el dia que troben el cadàver desapareix o fuig, perquè hi ha qui l'ha vist marxar en cotxe cap al nord, és a dir, cap a Figueres i després cap a França, la qui era la parella d'en Kepa, la Laura. Per tant, aquí ens apareix una possible sospitosa. Però clar, tot està carregat d'incògnites, no? Perquè podria ser que hagués fugit perquè és ella l'assassina, però també podria ser que hagués fugit perquè es volia separar i que no sigui ella qui l'ha matat. De fet, alguns veïns afirmen que en Kepa i la Laura últimament pues, tenien una mica de mala relació. Però a mesura que avança el llibre, a part de la Laura, ens van apareixent dins de l'equació altres sospitosos. Tenim la Neus i en Lluc, que són els veïns del poble i amics de la Laura. Tenim l'Olivet, que és un vell pintor. Tenim una senyora que és molt curiosa, que arriba al poble presentant-se com a turista holandesa i és tan tafanera que, com qui no vol la cosa, va ficant el nas en tot aquest assumpte.
Ai, les holandeses que fiquen tafaneres.
Exacte, exacte, perquè a l'Escala n'hi ha, eh?
Sí.
I ara bé, com a lectors anem sabent que aquesta dona no és realment una turista, sinó que és una companya de feina del mort. D'en Kepa. I clar, i a què es dediquen aquest parell? Perquè això és molt important per la història.
Sí, es deuen dedicar allà al País Basc, no? Perquè deuen...
Sí, es dediquen...
Treballar a Euskadi.
Exacte, tenen una feina allà al País Basc i són aquesta dona, la Vicky, que és la que es fa passar per turista holandesa, en Kepa, i un tercer personatge que assassina en el segon capítol, per tant, ja pràcticament ens el trobem mort.
Dos morts,
sí. Doncs tots aquests tres es dediquen a ser sicaris. És a dir, assassinen persones per encàrrec i reben a canvi doncs, una suma de diners considerable. Per tant, això amplia moltíssim, no, les perspectives de qui pot haver matat en Kepa, perquè clar, podria ser algú ressentit, no, per un altre crim comès, podria ser algú de l'empresa, que és el nom amb què anomenen la gent que els hi fa aquests encàrrecs als sicaris. O, clar, aquí s'amplia moltíssim. Llavors, a més de ser sicaris, en Kepa i l'altre home, que hem dit que estava mort, que es diu 6D2, s'havien ficat en un embolic molt gros, violant moltes dones.
Ui, això...
Això comença, sí, a ser molt fos tot plegat.
Sí.
Per tant, la bola, veieu, es va fer molt grossa i hi ha moltes coses tèrboles per aquí mig.
Ara anava a dir, és perillós pels locals llegir novel·les que s'envien missatges locals perquè... És allò que no passes amb els mateixos ulls per aquests llocs, després d'haver llegit els llibres.
Exacte, ara quan aneu a passejar per les planasses, vigilareu, no us trobeu un cadàver, eh?
Exacte, eh? A veure, hi ha diverses novel·les. Aquí ens han matat gent a les planasses. Una altra novel·la ens ha matat gent a la Mar de Manassa, davant de casa meva,
sí.
De la Mar Negra. I jo he anat tanto, eh? A part, trobes un mort allò al costat de casa, no fa molta gràcia.
No fa molta gràcia.
Va.
I pues, seguim. Aquí hem portat avui el llibre aquest perquè, a veure, no és que el mar tingui un paper molt rellevant, però sí que és molt important durant tot el relat, no? Perquè es reivindica el mar com a identitat. En el sentit que la Laura, hi ha moments de la història que viu a Siena, que és una ciutat italiana que no té mar, i apareix aquesta idea de que ella troba a faltar el mar, no? Això que li passa sovint a la gent de costa, que quan se'n van lluny del mar és com, jo no puc viure sense veure el mar.
Si anem a muntanya, allà a les valls aquelles ens ofeguem.
Per això. Doncs aquí es nota, no? El paper que té el mar és aquest, un sentiment d'identitat, de som gent de costa i som gent de mar. Però la identitat mediterrània sobretot es veu amb el poble on passa la història, no? Amb aquest escenari que ja hem dit que és l'Escala. A més, el cadàver ens apareix, com dèiem, els penya-segats de les planasses, per tant, ben arran de mar. I en aquest sentit hi apareixen moltes localitzacions reals i molts topònims de la zona. Ens apareix, per exemple, la Cala del Salpaig, l'Illa Mateua, la Roca del Portitxol, que és aquella roca en forma d'arc foradada per sota, que tenim a les platges del Camí d'Empúries. I a part de les localitzacions naturals, també hi apareixen elements arquitectònics o urbans, no?, que els escalencs i els habituals de l'Escala pues, coneixem segur. Per exemple, un dels escenaris recurrents de la novel·la és la cuina d'un hostal, que està situat al peu de platja.
A Cal Gambo, no?
Exacte, Cal Gambo, sí. Per tant, segurament està inspirat en aquest Cal Gambo. Mm-hmm. No es diu així a la novel·la, té un altre nom. O altres localitzacions tenim, per exemple, el cementiri Mariner. Mm-hmm. I ens hi apareix també la tomba de l'escriptora Víctor Català, Caterina Albert, que realment està enterrada allà.
Sí.
Aquesta tomba s'esmenta i s'esmenta també un panell informatiu que hi ha just a la porta, que parla en honor de l'escriptora. Aquest cartell també és real i a la novel·la també apareix. I a més, això és curiós perquè es respecta a la localització del cementiri, perquè es comenta que la comissaria de la policia és allà al costat, i realment és així.
És allà al costat.
La comissaria està darrere del cementiri.
Hi ha cementiri, comissaria i cap.
Exacte, una combinació curiosa també.
Una combinació curiosa, eh?
Per tant, a nivell d'ambientació podríem dir que és un relat molt, molt, molt fidel al paisatge escalenc.
Oh, i tant.
I a part de l'Escala, la novel·la també transcorre en altres dos escenaris, que són Bilbao, el País Basc, i Siena, Itàlia.
Siena em va resultar familiar, perquè hi ha una carrera ciclista, saps que m'agraden molt les bicis, que acaba a Siena, als carrers empinats de Siena fins a la plaça central de Siena, l'Estrada Bianche. I quan llegia el llibre, perquè l'he llegit, també em vaig fer la imatge mental d'aquells carrers de Siena entrant les pujades, entrant a la plaça. Vull dir, per qui hagi vist això, també aquest llibre també li transportarà.
Per tant, podem dir que no només és un relat fidel de l'Escala, sinó que és un relat fidel de totes les poblacions,
sí.
Tant de Bilbao com de Siena. Això està clar. I a part de les localitzacions, el llibre també recull episodis reals importants de l'Escala, com per exemple el despreniment de la Roca del Salpaig, situada a la Cala del Salpaig, que es va desprendre durant el temporal Glòria.
Oh, i tant.
Això el llibre ho diu.
Sí,
no ho sabia, ho vaig aprendre llegint el llibre.
Ho veus?
I sempre s'aprenen coses. Pels qui no ho sàpiguen, era aquella roca tan característica que tenia l'Escala així en forma de bota.
De sabata, sí.
Sí, exacte. I si deixem els escenaris i la història, ens anem a fixar una mica com està construïda aquesta història, que això sempre ens agrada, podem dir que és una novel·la polièdrica, que això vol dir que el relat es construeix a partir de capítols curts escrits des de diferents perspectives. I podríem dir que està fet a l'estil mosaic, perquè els capítols són fragments sueltos de la vida dels personatges els dies posteriors a la troballa del cadàver, i aquests petits fragments de la vida de cada un, no?, van conformant el relat mentre anem descobrint què saben i què no saben aquests personatges, o què han fet i què no han fet. Llavors, per poder construir tota aquesta arquitectura narrativa, és molt important la veu que utilitza l'autora, que utilitza sempre un narrador extern, excepte en els capítols en què apareix la Laura, que és que era la parella d'en Kepa, que ha fugit. Llavors, quan apareix la Laura, sempre utilitza el narrador intern, la primera persona al singular, i qui és aquesta primera persona és la Laura. Llavors, això el que fa és que ens apropa a aquest personatge, no? Empatitzem molt més amb la Laura que amb la resta de personatges, perquè hi ha aquesta primera persona.
Exacte.
I això és perquè al final la Laura no deixa de ser una peça clau, no?, en tot aquest entramat, perquè, com dèiem, és la parella del cadàver i, a més, desapareix o fuig, no?, el dia que es troba aquest cadàver. I llavors, un altre element curiós de la novel·la, que pot passar desapercebut, és que la majoria dels finals de capítol i dels inicis dels segons lligats. Això vol dir que un capítol, per exemple, acaba amb la Rossi, que és la policia, que es mareja després d'una trucada telefònica, i el capítol següent comença amb una amiga de la Laura que es desperta mig marejada. O sigui, tenim com a fil conductor aquest mareig, però que és totalment diferent i per motius diferents.
Connexions entre personatges per un mateix cosa, no? Però...
Exacte, o sigui, les dues estan marejades, però el mareig és per motius completament diferents. O un altre exemple, un capítol acaba amb la Laura pensant que potser l'empresa, que és la gent aquesta que fa els encàrrecs als sicaris, l'està buscant, i el capítol següent comença amb la Vicky, la sicària, que està buscant el llum a les palpentes. Per tant, tenim aquest buscar, no? La Laura es pensa que amb ella la busquen i la Vicky busca un llum a les palpentes. Són dos buscars completament diferents, però que ens uneixen els dos capítols.
Ara que hem deixat amb la ment els llavis els oients de la Randa Mar, explica'ns una miqueta qui és Llum Saumell i quina és la seva trajectòria com a escriptora.
Doncs som-hi. L'autora, la Llum Saumell, és periodista, és nascuda a Martorell, però ha viscut entre aquesta ciutat i Bilbao. Per això no és estrany, no?, que un dels escenaris de la novel·la sigui aquesta ciutat basca.
Uh-huh.
La Foradada no és la seva única obra, sinó que n'ha escrit d'altres, com Este libro de la portada verde i Desbarrando. I ha guanyat diversos concursos concursos de relats i poesia, tant a Bilbao com a Martorell, i un dels premis, precisament, el va guanyar amb la novel·la que comentem avui, que és La Foradada, que va ser mereixedora del 46è Premi Vila de Martorell del 2021. I actualment Saumell s'ha especialitzat en lectura fàcil i es dedica a redactar i adaptar textos a aquest format. Lectura fàcil és una lectura més simplificada perquè sigui accessible per tothom.
Fantàstic.
I com a punt final, per anar acabant, Sergi, si et sembla, doncs La Foradada no s'ha quedat només al paper, sinó que se n'han fet dues adaptacions radiofòniques, que això aquí a la ràdio ens encanta.
Sí, ens encanta molt.
Per una banda, de fet, va ser Ràdio L'Escala, la nostra emissora, que va adaptar els tres primers capítols d'aquesta novel·la l'any 2023 amb motiu de la cinquena edició de la Vila del Llibre, i que si algú té interès els pot trobar encara, L'estan penjats a la pàgina web radiolescala.cat. I per altra banda, Ràdio Martorell va fer una adaptació radiofònica de tota la novel·la sencera l'any 2025, i aquest Nadal, aquest últim Nadal que hem passat, la xarxa de comunicació local la va distribuir per una bona colla d'emissores d'arreu de Catalunya. Ara bé, jo aquesta adaptació no l'he trobat per internet. Vull dir que si algú té més paciència i la vol buscar,
vol trobar,
potser la troba.
O que reclami Ràdio Martorell.
Exacte, una trucada a Ràdio Martorell i
escolta,
la tenim.
Pengeu la novel·la a la vostra web. Molt interessant, Ona. Tota aquesta novel·la, la novel·la... Ara que hi ha molta afició també per la novel·la negra i el trucar... Hi ha afició pel true crime, però també per la novel·la negra, adaptada en escenaris coneguts, que això també ho apropa més a la gent, no? Ho apropa més al lector, i amb aquest vessant també, que m'agrada molt, aquest vessant radiofònic de la radionovel·la, adaptar-la aquí a la ràdio.
Doncs gràcies, Sergi. Molt contenta d'haver fet aquesta temporada de Llibres Mediterranis amb vosaltres.
Moltes gràcies a tu per portar-nos la literatura arran de mar. Mercès.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre per parlar d'un dels esdeveniments del cap de setmana al territori, la Women's Champions Cup, un torneig que ha reunit desenes d'equips i centenars de jugadors, i per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla amb Fran Carratalà, director del torneig. Cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Fran Carratalà, director de la Women's Champions Cup, per fer balanç del torneig que s'ha jugat este cap de setmana. Fran, benvingut a Arran de Mar.
Moltes gràcies, Cel. Bon dia a tu i a tota l'audiència de DeltaRadio.cat.
Moltes gràcies, Fran. Primer de tot, quin balanç n'hi fas d'esta edició, d'esta cinquena edició de la Women's Champions Cup?
Bueno, el balanç és molt positiu. És un balanç històric. Al final han sigut 72 equips, 857 jugadores. La veritat és que molt bé. Han fet uns rècords espectaculars. Van fer 9 categories. Molta afluència de públic als camps. En Roquetes van fer el debut del futbol 11, també. I que per segon any consecutiu, en format d'un dia exclusiu de futbol femení, som el torneig líder a Catalunya. Per tant, crec que és un motiu de satisfacció i un gran premi al treball, no només d'enguany, sinó també d'aquests 5 anys de vida que tenim.
Uh-huh. I tant que sí, Fran. Pues la més sincera enhorabona des d'aquí. Explica'm-nos quin ambient s'han viscut este cap de setmana, no?, a les diverses seus del torneig.
Bueno, s'ha viscut un ambient de que havia molta gent, molt de públic, pares, aficionats al món del futbol. S'ha viscut al final té molta passió, que al final tots volen guanyar la seva categoria respectiva, no? I bé, jo crec que ha sigut un ambient bastant bastant bo. Destaco també que teniu bastanta esportivitat, no ha hagut ninguna pelea, ninguna discussió entre pares tampoc, ha sigut prou en aquest aspecte, ha sigut prou tranquil. A nivell de lesions, només n'hi ha hagut 3 i han sigut lleus, per la quantitat de gent que ha vingut. Hauria pogut passar que n'hi ha hagut més, no? Per sort que hi haguem 3 lesions en tantes jugadores i que siguin algunes 15 i coses minudes, pues, també és una altra cosa que ens ha anat bé.
Mm-hmm. Si et sembla, passem a comentar els resultats, perquè al final, vulgues o no, els tornejos sempre... Bueno, hi ha un en aquest cas, unes guanyadores, no? Al final, l'àmbit deportiu és molt important, no? Però al final, el que sigui competició també crida l'atenció.
Sí. Com hem dit, 9 categories, vam tindre 7 categories de futbol 7 i 2 de futbol 11. Bueno, en la categoria Benjamí va guanyar l'AP Academy contra el Tortosa Ebre. Després, en la categoria de B, va ser una fase de grups que va guanyar el 90 minuts, l'Acadèmia Ebre en 90 minuts. Després, en la categoria de l'iniciació, va guanyar la final l'Sporting Gavà i guanyar 2-0 al Catalunya en aquesta final. Després vam tindre la infantil iniciació, que va guanyar el Benicarló, que una fase de grups. La infantil normal la va guanyar l'AP Academy contra el San Lorenzo de Castellón, que va guanyar 3-0. En cadet de futbol 7, la final que vam viure ahir, l'última final, va ser entre el San Lorenzo de Castellón i l'Alcañiz, on l'Alcañiz va guanyar també per 3-0. I després vam tindre la final bueno, en amateur també va ser el Roquetén qui va guanyar, que era una fase de grups. I després en les categories de futbol 11, la final, per exemple, de juvenil intercomarcal 0, San Lorenzo de Terrassa 1, va ser l'equip guanyador, San Lorenzo de Terrassa. I després el Benicarló va guanyar la seva respectiva final 3-4-1 de cadet de futbol 11. Uh-huh. Van ser els guanyadors d'aquesta edició. 9 guanyadors que s'afegeixen als 18 guanyadors que vam tindre en les 4 edicions anteriors. Això vol dir que nosaltres en 5 anys ja hem donat 27 copes de campió. Ja tenim els primers 27, bueno, ja tenim 27 campions de Women Champions Cup en aquests 5 anys.
Mm-hmm. Les dades, Fran, són molt bones. I clar, al final també el torneig posa en valor el futbol femení base, no? Llavors, creus tu que en quin moment viu actualment el futbol femení en concret?
El futbol femení sí que és veritat que té una muntada, sí que és veritat que a poc hi ha més jugadores, això està molt bé, saps? I nosaltres, bueno, un hotel, no?, també. Nosaltres, per exemple, ho hem notat, per exemple, doncs que un any ha sigut una edició que la nostra sensació és de victòria, saps? Hem crescut en participació, hem arribat a xifres històriques, hem anat aprofitant també per la tendència d'alça del femení, evidentment. Nosaltres, per exemple, a la B, cada vegada més equip, podem fer el futbol 11, en la seu de Roquetes. També ens permet el fet de que la tendència sigui a l'alça, que nosaltres també haguéssim crescut, no? És un orgull, perquè pues, bueno, al final és un orgull créixer, no? Però també t'he dit que al mateix tema assumim aquesta responsabilitat que es pertoca, saps? Perquè al final doncs, hi ha situacions i durant el torneig tens que anar prenent decisions.
Mm-hmm. I a part... No, dic que això també, el torneig pot tindre un molt bon impacte, no?, en les jugadores joves que hi participen, perquè s'està incidint des de jovenetes, en aquest cas.
Des de Benjamina. Benjamina ja tens xiquetes en 7 o 8 anys que estan jugant a futbol, no? Tot això vull dir que ja està també organitzat per l'Associació Esportiva i Cultural Petit Príncep, en el suport d'esport.cat de la Generalitat de Catalunya, baix la meva direcció, i agrair sobretot als ajuntaments, el que és l'aldea del Tebre, Camarles i Roquetes, a 5 clubs esportius, 5 clubs com en este cas l'Aldeana, el Camarles, el Format Ciutat de l'Ebre, el Roquetenc i el Club Deportiu La Cava, i agrair una miqueta també pues, voluntaris, sponsors, personal de la limpieza, proveïdors, pares, famílies, clubs participants, jo crec que aquí hi ha una logística que segur que m'estic deixant coses, però la qüestió és que agraïm a tothom que ha format d'una manera o una altra que ha format part de la Women's.
Uh-huh. I de fet, us vau estrenar en dues seus noves, veritat?
Sí, la seu de Roquetes, sobretot, perquè allí vam fer tot el futbol 11. Per fer futbol 11 en cadet i en juvenil, la veritat és que vam tindre molta gent, la veritat. La seu de Roquetes va funcionar molt bé. La prova pilot, que diem, a veure com funciona la seu nova de Roquetes, el futbol 11, la veritat que molt bé. Va ser el primer any i estem molt satisfets. Vam passar un nou equip de juvenil i 12 de cadet en diumenge. Per tant, doncs, bueno, estem parlant de que en Roquetes aquí va haver una participació de 21 equip, no? En 2 dies, per tant, en el cas de Roquetes, pues molt bé, no? I bueno, abans m'he preguntat dels campions, i crec que una altra cosa que no em vull deixar-me és la participació de Brenca. Han participat 13 equips de l'Estat de l'Ebre en aquesta Women's Champions Cup, i bueno, a part de destacar el títol que he dit abans de campió de 90 minuts a l'Academy en la categoria de l'Alevic i la Vermiró i el Roquetenc en la mater de futbol 7, pues bueno, destacaríem el segon lloc del Tortosa Ebre en la categoria Benjamí, Cepitac. Tot i perdre la final, pues bueno, va fer un gran torneig. I després, però, bueno, també destacar que han participat el 90 Minuts Academy en categories d'infantil i cadet futbol 11, el Roquetenc en alevinització, infantilització i juvenil, el Mora Nova en Benjamí Sepitar, alevinització i cadet futbol 11, i després han tingut el Fort Ballestars en categoria juvenil, que és una acadèmia de jugadors de Ribera d'Ebre, i l'acaba en categoria d'infantil i cadet futbol 7. Per tant, bueno, la participació de Brenca ha sigut força i en tres equips que han estat bastant destacats.
I tant que sí, vull dir, això és un orgull, no?, per al territori, que a part de que se fa aquí lo torneig, que la gent, que les jugadores, que els equips juguen aquí al torneig, evidentment.
Sí, és un orgull, és una grandíssima satisfacció. Jo crec que el torneig ha de motivar dues coses, no? Que la dona faci esport, en aquest cas nosaltres perquè fem del futbol, però jo ho trasladaria a qualsevol tipus d'esport, i bueno, en aquest cas donem la visibilitat donem la visibilitat del futbol, no? Però bueno, qualsevol esport que faci és bo. I després, pues, jo també el que destacaria és que ve molta gent de fora, i que el que fem també és que creem una economia al territori, que donem a conèixer el territori, i bueno, crec que al final les Terres de l'Ebre necessiten iniciatives com les nostres, no? Que tenim gent valenta que aposta per fer coses.
I tant que sí, això té una molt bona rebuda, el que diem, no?, a part de l'àmbit esportiu, a restauració, hosteleria, hotels, vull dir, al final tot això, en termes d'economia, se'n beneficia tot el territori.
Sí, la veritat és que sí, se'n beneficia el territori. Sempre hi ha sectors que més, altres que menys, però bueno, al final jo crec que ho necessitem que la gent vingui, que conegui les Terres de l'Ebre, que moltes vegades algunes coses estem abandonats, però bueno, nosaltres al final és el que sempre he dit, no? També és veritat que som un territori fronterer entre tres comunitats, no?, entre Aragó, València i Catalunya, i nosaltres el que hem d'aprofitar és que, bueno, que 12 quilòmetres a la rodona, cap amunt, cap avall, cap als costats, podem portar equips, perquè som el punt mig.
I tant que
bueno,
sí.
És el que fa atractiu, no?, que tu vens al torneig i veus categories i dius, bueno, sí, per posar un exemple, no?, te'n vas a la cadet de futbol 7 i veus, doncs, des d'un falset on l'acaba d'Ebre o de la província de Tarragona o la Pobla Mafumet, però després te'n vas i veus, doncs, bueno, puixes de Girona, després Barrio del Cristo de València, Sant Lorenzo Castellón, Alcañiz de Teruel, però clar, tot això fa que la categoria sigui atractiva perquè doncs, hi ha molta gent variada, saps? I bueno, nosaltres entre tot el torneig en 5 anys, hi ha províncies que ara estan i n'hi ha que potser han estat en alguna edició i després tornen i tal, però en total ja hem tingut 11 províncies diferents. En 5 anys al nostre torneig han passat més de 2.500 jugadores.
Són unes dades, com diem, no?, molt, molt bones. Això és signe del camí que esteu emprenent, no? I a part, Fran, claro, m'estàs dient que va haver molt bona participació de la gent, no? Però a part de qui va anar allí al camp, qui no hi estava allí, també ho va poder veure alguns partits retransmitits en directe.
Sí, van haver 5 finals que es van televisar en YouTube, des de el Saló de Casa Teua, des de l'altra punta del món, des de la platja, des de on pogués estar, podies veure les finals. I no només això, que si entres a YouTube, estan les finals enregistrades d'enguany. Jo, per exemple, no he tingut temps de veure el diferit i tot, però jo perfectament podria agafar i veure les finals, o tu, o qui sigui, podem veure les finals ara mateix, o demà, o la setmana que ve, o d'ací 2 mesos, si m'ho apeteix veure-les, perquè estan allà enregistrades. Però no només les d'enguany, totes les finals que hem enregistrat de Women's, és que han sigut finals, perquè hi ha categories que han fet fase de grups i llavors no han tingut final i no ho han televisat. Però el que ha tingut final de futbol 7 s'ha televisat i bueno, el bo és que està aquest arxiu que es pot veure.
Fran, organitzar un esdeveniment d'aquestes dimensions entenc que no és gens fàcil. Quins han estat els principals reptes d'aquesta edició?
Bueno, jo crec que els principals reptes eren que altres edicions eren en 2 seus i s'ha tingut el dissabte en 4 seus i el diumenge en 3, no? Llavors és, pues bueno, al final, d'una manera o una altra, són més trucades de gent, de clubs, d'alguna incidència pues, que pot haver, de més pues, gent que a vegades, pues, que, pues, bueno, al final sí que és veritat que a cada seu n'hi ha un, jo vaig posar un coordinador i vam muntar un equip, però bueno, al final tot el que passa a cada seu el màxim responsable, que sóc jo. Jo al final sí que vaig anar a la seu de Camarles, vaig cessar a la seu de Roquetes, en depèn de quin moment, però mentre estic a una seu no puc estar a l'altra, no? Però sí que és veritat que, independentment de que estigui o no estigui, la responsabilitat de lo que passa en les tres seus és total. És, sobretot el màxim responsable sóc jo.
Però a part d'això, evidentment, és molta pressió, però no va transcorrer cap tipus d'incidència.
No, bueno, les translacions, per exemple, que t'he comentat, sí, això sí que és una incidència que destacaria, però bueno, tot i ser lesions lleus, pues, bueno, al final pots fer pues, algun parter. Després d'incidències, bueno, pot ser l'única cosa que no és culpa nostra tampoc, però que estava ahí, és que vam tindre un fin de setmana d'altes temperatures, amb molta calor. Per exemple, sí que és veritat que en el camp del Roquetenc, dels 30 minuts que es jugava la categoria de futbol 11, vam arribar un moment a migdia que vam dir, pues bueno, se'n jugaran 28, se van jugar 30, però això van ser 28, perquè van haver 2 minuts entre mig que es va parar per fer una pausa d'hidratació. Uh-huh. Això podria ser l'única nota negativa, no? La calor que va fer, i després, pues bueno, sí, principalment jo destacaria això. Lo de més, dins de tot va anar tot en els horaris previstos, els partits van jugar de forma puntual, les menjades dels equips també, les finals, bueno, excepte la del dissabte que es va retrasar 5 minutets, pues va ser prou puntual, i l'únic que sí que es va retrasar una miqueta més va ser una vegada se van acabar els partits en Roquetes el dissabte en la categoria juvenil, les finals, el tercer i quart puesto se va jugar ara, però va haver un equip que va reclamar unes fitxes, i entre que van fer la revisió i tot per veure si estava correcte, va retrasar una mica la gala del final de l'entrega de trofeus.
Mm-hmm. Però bueno.
Però bueno, excepte aquestes petites cosetes, pues bueno, tot el que va anar el protocol del torneig va anar bé.
Perfecte, Fran, me n'alegro molt. I ja per acabar, ja estàs pensant en la propera edició, i a marge de creixement encara?
Bueno, marge de creixement, a poc a poc l'hem anat escurçant. La veritat és que suposo que mantindrem les categories que han fet. Això sí, avui, a partir d'avui se pot dir que comença l'algú menys amb el cap 2027. Ara mos queda, pues bueno, tancar coses d'esta, perquè avui encara estic fent gestions, però bueno, avui i demà farem gestions d'esta. Ara mos quedarà, pues suposo, pues bueno, fer un anàlisi més detallat de pues, potser algunes coses a millorar i també de les coses que han fet bé, i bueno, ja pensar que a veure si mos continuen totes les seus, si mos toca fer algun canvi, i ja està, principalment això.
Fran, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Enhorabona per l'organització d'esta Women's Champions Cup, i com t'he dit, estarem pendents de la propera edició, esta 2027, que ja estaràs en seguida ficant-te mans a la faena, i una vegada més, enhorabona.
Moltes gràcies per les felicitacions, Cel. Al final, el que he dit abans, ha sigut un plaer, un orgull haver fet aquesta edició, haver arribat a aquest punt. Si mos ho haguéssim dit fa 5 anys, potser no mos ho haguéssim imaginat tan ràpid, però bueno, ara s'ha de mantenir tot això, que al final pues, ha de batallar molt en el dia a dia. I bueno, sobretot també pues, moltes gràcies a tu per la difusió, per aquesta entrevista, i agrair també pues, a tota l'audiència de deltaradio.cat que mos està escoltant.
Perfecte, Fran, moltíssimes gràcies. Que passos un bon dia.
Perfecte, molt bon dia i una forta abraçada.
Doncs, Marina, sembla ser que per cada any la Women's Champions Cup va més i més amunt.
Doncs això és molt positiu i esperem que les properes edicions també tinguin encara més èxit. Moltes gràcies, Cel. I ara sí, recte final del programa d'avui, i anem a pescar. Les nanses són un estri tradicional de pesca que al Maresme era molt utilitzat per pescar a les zones rocoses de davant la costa. Aquest art tradicional ha estat objecte d'estudi i avui en sabrem més detalls, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui parlarem de pesca al Maresme, però concretament amb nanses. Parlarem de la pesca amb nanses aquí al Maresme, i això ho farem amb Oleguer Massaguer, de l'Arxiu Municipal de Pineda, que el tenim en línia. Oleguer, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, aquesta era una de les comunicacions d'aquesta trobada dels arxius comarcals de, del Maresme que es va fer a Sant Pol. I en aquest cas, Oleguer, era per parlar d'això, de la, la pesca amb nanses. M'agradaria que ens expliquessis una mica. Doncs, en primer lloc, podríem començar per explicar exactament què són les nanses i quin és aquest tipus de pesca.
Sí, doncs, les nanses es tractaria d'un... un tipus de pesca de parany, d'una trampa, on els peixos o moluscos poden accedir, però de llavors a dins no en poden sortir. Jo, principalment, el que estudio, doncs, o que miro de fer recerca és sobre la, les nanses tradicionals, que es feien amb una malla triangular, i eren els propis pescadors que se les fabricaven. I principalment, almenys aquí a la costa del Maresme, doncs es feien de jonc, un tipus de jonc marí o jonc agut, que es troba a les desembocadures de serres, de rius.
Ja no se'n fan tantes, no? Potser de nanses. Segur que encara hi ha pescadors ben grans que se les poden continuar fent, però s'ha perdut una mica, no?
Bueno, a nivell de pesca professional ja fa molts anys que ja no es fan servir, perquè... són, bueno, una nansa, doncs, es passa des de que la calen a l'aigua, des de la que la posen a l'aigua, potser dura un parell de mesos perquè està sempre amb aigua i el seu material vegetal, doncs, s'acaba fent malbé i cada any s'havien de renovar. I, esclar, això els obligava a fer potser un total de 60 nanses o potser alguna més. I llavors, doncs, principalment amb l'aparició de les xarxes de niló, doncs va fer que la nansa de jonc, la tradicional, doncs, es anés substituint. En alguns casos, amb nanses fetes amb malla d'aquesta de plàstic.
Sí, sí, tot evoluciona, tot avança. Oleguer, què és el que has descobert o quines són les principals conclusions d'aquest treball, d'aquesta recerca al voltant d'això, de la pesca amb nanses al Maresme?
Bé, principalment, doncs, la tasca que va realitzant des de fa anys, doncs, és anar mirant de trobar pescadors professionals que es haguessin dedicat a la pesca amb nansa, amb aquest tipus de nanses tradicionals, no només aquí al Maresme, sinó també per restes de costes catalanes, valencianes, de les Illes Balears, i també a nivell de la costa mediterrània, tant al nord com al sud, que repeteix aquest tipus de tècnica, sobretot a Itàlia. A Itàlia sí que encara queden pescadors professionals en determinades èpoques o per determinades espècies encara en fan servir. I doncs és buscar a nivell de Maresme, doncs, quines són les nanses que es feien i depenent del tipus de peix que es volia capturar i també saber una mica, doncs, les temporades de... que es feien servir, no? Depèn de la profunditat, o depèn del tipus de fons, si és de sorra o és de roca, o el tipus de peix que es havia de fer, doncs, la malla, el triangle es feia més ample o més petit, perquè el peix, doncs, no es pogués escapar. Una mica era trobar, doncs, les similituds, però també les petites diferències que hi podien haver amb aquests tipus de nanses d'aquí al Maresme.
Cas que el Maresme és una comarca així com molt allargada, molta extensió de mar, i per tant, clar, també té, doncs, evidentment una continuïtat, però clar, també té especificitats, i és això que deies, Oleguer, segons el peix que es vulgui pescar, la zona on es vulgui pescar, clar, la nansa havia de ser d'una determinada manera o d'una altra, els pescadors ho tenien claríssim.
Sí, per exemple, doncs, per pescar la roca, doncs, es feien servir unes nanses molt grosses, que depèn de la zona, doncs, en dirien nanses per peix a Badalona, o nanses per la roca, o, per exemple, Pineda o Calella, amb el gran, dirien xucleres, perquè es destinaven més per la pesca de la xucla. O, per exemple, o les ogueres també a Calella, i, per exemple, a Caldes d'Estrac i Llavaneres en deien pagelleres. Però, en el fons, eren nanses les més grosses que es feien, que es calaven sobre la roca. Llavors, la petita diferència era la mida de la malla. Per exemple, doncs, per la xucla havia de ser una malla bastant cega, bastant petita. El triangle era d'uns 2 centímetres i mig, com a molt. I tant si era per agafar besucs o pagells, com és el cas de Caldes d'Estrac, doncs la malla sí que ja era una mica més ampla. Mm-hmm. I el fet és perquè, per exemple, segons testimonis de fonts orals, no, Caldes d'Estrac, doncs en deien pagelleres, perquè ells el que era pescar xucla, doncs, pel tipus de clients que tenien, doncs, era un peix que anava més baix de preu, i ells preferien, doncs, buscar peix amb un preu més alt, no? Mm-hmm. I per això, doncs, la modificació que tenia, la diferència a nivell de dimensions era igual que les altres, però la malla, el triangle, no? Doncs era més ample.
Mm-hmm. Curiós,
això t'explica el fet de darrere, doncs, que a Caldeta, doncs, tenien totes aquells estiuejants, no? O la gent benestant amb les cases allà al passeig dels anglesos, per exemple, no? Aquesta gent preferia peix més bo, més car, que no... Com podia ser la xucla, que era d'un peix que es buscava per poder vendre més, diguem, a la gent del poble, no?
Clar. No sé, sí, és que tot té un perquè, tot, mm-hmm. tot s'explica per alguna cosa, i per això són importants investigacions com aquesta, Oleguer. Quant de temps l'ha portat fer aquesta investigació, i sobretot com s'ha fet aquest treball, eh? Imagino, doncs, que buscant, parlant, ho deies, de forma oral, amb pescadors que ja deuen ser grans, la majoria d'ells, déu-n'hi-do la feinada que hi ha al darrere d'una comunicació com aquesta.
Sí, bueno, jo bé, potser ja fa 15 anys que vaig començar. La sort va poder ser aprendre a fer aquest tipus de nanses amb un pescador d'aquí Pineda, del meu poble. Mm-hmm. Aprendre'n, i a partir d'aquí, doncs mira, vaig animar també la part meva de l'ofici d'arxiver, doncs em va animar a la part aquesta patrimonial i de recuperació i conservació de la història del patrimoni, no? Material i immaterial. I doncs vaig anar investigant, doncs anar seguint la pista d'un pescador, anar preguntant a gent que em pot informar, perquè clar, és difícil, i cada cop més, perquè aquesta gent, doncs, ja no hi és, malauradament, doncs, s'ha mort. Mm. I realment, doncs, ara ja es fa difícil trobar pescadors professionals que l'havessin fet servir per pescar.
Mm. Sí, sí.
Almenys a les nostres costes ja es fa difícil trobar-ne.
Sí, sí, encara pots trobar, doncs, això, algun pescador bastant bé, bastant gran, jubilat ja de sobres, mm. que pesqui per afició i que encara potser no faci servir nanses, però que recordi com les feia, que les sàpiga fer, perquè això sí que ho tenen, que tot el que han après, tot el que s'ha après no s'oblida.
Sí, de fet, a nivell de cistelleria, doncs ja... de l'ofici de cisteller, gent que es dedica a fer cursos de cistelleria, sí que la tècnica, doncs, va perdurant, perquè gent que n'ha après i gent jove que n'ha après, i es dediquen a ensenyar-ne, no fent precisament nanses, però sí fent servir per altres tipus de peces, com podien ser cistell, o una cofa, o un fruiter per guardar la fruita, mm. o plates, o... una safata, vull dir que en el fons la tècnica sí que es conserva, perquè s'està difonent gràcies a aquests a diferent gent, doncs, que n'ha après i que se'n fa cursos, no?, de cistelleria, com aquell que vol aprendre a fer un cistell d'anar a buscar bolets, per exemple, no? Mm-hmm. Doncs a nivell de cistelleria sí que la tècnica perdura, però no tant com a el seu origen, que era per fer nanses, no? Mm. Perquè, clar, aquestes peces, doncs, primer, doncs, que són molt voluminoses, o porten més feina a fer-les que no pas un cistell o una peça plana, que sí que a l'hora de fer un curs la gent no en pot aprendre i acabar-la, no? Perquè fer una nansa sencera, doncs, porta més estona. No?
Sí, sí, són objectes, això, grans, però clar, perquè han de respondre a la finalitat a la qual han de respondre, que en aquest cas era pescar. Mm-hmm. Per tant, les mides havien de ser, doncs, això, segons el peix que es volia agafar, havien de ser d'una determinada manera, segons com no podies entrar al mar amb una nansa potser molt petita perquè no agafaries res.
Sí, bueno, principalment, com que la nansa, la part bona que té és que els peixos queden vius dins la nansa, no? Mm. Els animals, sèpies, pops, doncs queden vius dins la nansa, perquè al moment en què es mora, doncs ja hi ha diuen la puça del mar o altres altres animals, altres espècies carronyaires, no, que es mengen el que es mor, el peix, doncs de seguida els ataquen i se'l mengen, i el peix es fa malbé. Vull dir, la nansa és un art de pesca normeig que el peix que es treu és ben viu. I això també permet o permetia de que si hi havia peixos o espècies que no eren, que no tenien un valor al mercat suficient, es podien o es poden retornar al mar sense malmetre-les, no? Això és una cosa que és important de la nansa, i el fet de ser grosses, doncs, suposo que era, doncs, perquè poguessin entrar i poguessin tenir certa mobilitat, no?, per esperar que, tot i que s'hi anava diàriament a revisar les nanses, doncs que aquests peixos estiguessin vius per mirar de garantir que la frescor fos el màxim possible i que estiguessin en bon estat, no?
I tant, és que sembla que això de la pesca sostenible ens ho estiguem inventant tot ara, i tots aquests arts de pesca antics, mil·lenaris, ja ho eren molt de sostenible. Sense saber-ho, el concepte de sostenibilitat, els pescadors, sobretot de la zona mediterrània, l'han practicat sempre.
Sí, bueno, comença això de mil·lenari, doncs la comunicació es començava, doncs, amb uns mosaics que hi ha a Tunísia, conservats en un museu d'arqueologia, doncs, que es veuen dues peces fetes amb dues peces, un cistell i un cistell d'on en surten uns peixos, i una nansa que actualment, doncs, encara tant el cistell, la mateixa peça, com aquell tipus de nansa, que seria una nansa en forma més com d'àmfora, no tant com aquestes que estem més acostumats, en forma de campana, doncs són dues peces que encara actualment avui es fan servir i existeix. Vull dir, això ja fa 2.000 anys o més de 2.000 anys, no? I el que em comentava de la sostenibilitat, doncs sí que és veritat que les nanses, al ser fetes amb material vegetal i com que s'acabaven fent malbé, doncs quan la nansa ja no servia, els pescadors el que feien era, doncs, acabar de fer-la malbé, no? Perquè no pesqués, i la deixaven a l'aigua. Per tant, la nansa, volgués o no, crea s'enganxen petits crustacis, aquests crustacis fa que s'hi acostin peixos petits, que hi mengen, i també les nanses en si també serveixen com de refugi dels alevins, dels peixos, no? Vull dir que, i això tornava a l'aigua i es quedava allà i creava, doncs, vida, no? La mateixa vida que hi havia no es perdia. En canvi, si ara se'n fan servir de plàstic, no?, com que són reutilitzables perquè durant molts anys, clar, el que es fa és carregar-les a la barca, no?, i anar al port, llavors allà es netegen i tota la vida que hi pugui haver enganxada, doncs, acaba feta molt bé, no? Vull dir que, sense saber-ho, doncs, aquella gent, doncs, practicaven una pesca molt, molt, molt sostenible.
I tant, sens dubte. Doncs avui hem conegut la pesca amb nanses, sobretot enfocada aquí a la zona del Maresme. Oleguer Massaguer, de l'Arxiu Municipal de Pineda, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona i per haver-nos-ho explicat. Realment molt interessant conèixer la nostra història per entendre també el present, eh? Això sembla un tòpic, sempre es diu, però és ben veritat.
Sí, en aquest cas és així el mateix. Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts a les càpsules del mar, un dia més, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcea. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna d'aquestes càpsules del mar. De fet, l'Associació Cetàcea és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el dofí ratllat. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies un dia més per ser aquí a la Randa Mar.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
El dofí ratllat, Arnau, quin seria el dofí ratllat o dofí llistat, també conegut, quin seria el seu nom científic?
Doncs és l'Estenella coerulua alba, val? I és un dofí que aquest és, diguem, el més comú al Mediterrani. Aquest de segur que si hi hem navegat alguna vegada és el que haureu vist aquí a la, almenys a la costa catalana, i és el dofí més petit del Mediterrani. Aquest és un dofí que fa ni els 2 metres gairebé, val? I és un dofí molt estilitzat, és molt maco de veure'l. És un dofí que té una aleta també dorsal molt petita, a diferència d'altres espècies, i aquest té una coloració molt característica, que és el que dona aquest nom de ratllat o llistat. Per què? Perquè aquest animal té unes ratlles que tenen diferents patrons, però sobretot tenen tres ratlles diferents, unes que van des de l'ull, val, cap a la part urogenital, i després tenen dues altres ratlles més també que fan aquest dibuix no tan estilitzat i tan característic del dofí llistat.
De quina manera podem de quina manera es comporta el mar, no? Com el podríem identificar, no, segons el seu comportament?
Doncs aquest és un dofí que sí que és, diguem, és un espectacle de veure'l. Si tenim la sort de veure'l, de veritat és molt maco, perquè és un dofí molt actiu al Mediterrani. Aquest sí que fa salts molt grans, d'entre 3 o 4 metres. És un dofí que aquest sí que agafa grans velocitats, també, i és un dofí que fàcilment s'aproparà a la proa del vaixell. Aquests dofins el que fan és posar-se en aquesta zona per aprofitar la velocitat del vaixell, les onades, i així estalviant energia també per viatjar. Llavors, aquests, moltes vegades, quan estem navegant, aquests fàcilment vindran a la proa.
No sé si ens pots explicar també una mica quin és el tipus d'alimentació que tenen, de què s'alimenten.
Aquests dofins, com molts d'ells que comentarem aquí a les càpsules, són dofins que s'alimenten sobretot de peixos, en aquest cas peixos pelàgics. Podria ser també algun altre peix una mica més gran, però hi ha en menor mesura també algun cefalòpode, però principalment la seva dieta són peixos pelàgics.
No sé si ens pots explicar també una miqueta com es distribueixen pel Mediterrani, no? En quines zones del Mediterrani els podríem trobar?
Doncs aquest és un cetaci, és el més abundant del Mediterrani. Amb estudis recents estimen que la població actual és uns 400.000 individus, o sigui que és el més abundant, a diferència d'altres, i es distribuiria per tota la conca, però sobretot a la part occidental del Mediterrani, i pel que fa a les profunditats és un animal que es troba sobretot a zones de més profunditat, al talús continental, més enllà dels 200 metres de profunditat. I aquí el garraf és l'espècie amb diferència que més observem, i el 60% dels albiraments són d'aquesta espècie.
Hi ha alguna època de l'any que li agradi més? El podem trobar durant tot l'any aquí al Mediterrani?
Doncs és una espècie resident al Mediterrani, això vol dir que la podem veure al llarg de tot l'any, però sí que és veritat que aquí el garraf és una espècie que sobretot l'hem vist a l'hivern i a la primavera, són les èpoques que més n'hem vist. Però és una espècie que, com he dit, la podem veure al llarg de tot l'any.
Algunes de les principals amenaces, no, per la supervivència d'aquesta espècie, quines serien?
Doncs aquest és un dofí que està catalogat com a seu estat de conservació és vulnerable, val? Però aquest és un dofí que sí que fa uns anys va haver una epidèmia de morbillivirus, que és un tipus de virus, igual que nosaltres hem tingut la pandèmia fa poc, no, de la Covid, doncs també fa uns anys, als anys 90, va haver una epidèmia d'aquests dofins aquí a Catalunya, van començar a aparèixer molts d'ells a les costes catalanes, van morir, no?, per culpa d'aquest virus, i en aquella època sí que els hi va afectar bastant, i és un virus que hi és, no? Però ara mateix, actualment, també podríem considerar la captura accidental, sobretot dels odontocets, val?, d'aquests dofins més petits, com un dels principals problemes. Val? També hi ha altres amenaces que podrien ser, per exemple, la falta d'aliment, també perquè estem reduint la quantitat de peixos o d'aliment al mar, val? I també la contaminació.
Per acabar-ne, no sé si tens alguna curiositat, alguna cosa que ens vulguis explicar d'aquesta espècie, no?, que recordis en algun darrer albirament.
Doncs del dofí ratllat, la veritat que és un dofí que mai et canses de veure. És un animal que té una activitat tan espectacular i tan activa en superfície que la veritat que els veus sempre et sorprenen. Quan es fiquen a proa, és recomano, si estan a proa i pots apropar-te, diguem tu, caminant fins a la proa del vaixell i aprofitar aquest moment, perquè si el mar està molt pla, és un moment supermaco, i veus com aquest animal et mira, es gira per mirar-te.
Són molt juganers, doncs?
Sí, aquests són molt juganers, a diferència, per exemple, del dofí mular que vam dir que era més tranquil, aquest és superactiu i és un espectacle.
És fàcil trobar-los? És a dir, sempre que sortiu és fàcil trobar-ne o depèn una miqueta de...
Sí, mai ens agrada dir sempre, perquè bueno, el mar mai saps el que pots trobar, però sí que és un animal que el veiem gairebé amb moltes sortides, i és això, el 60% dels albiraments que hem tingut són de dofí llistat. Per tant, és bastant probable que si qualsevol persona surt a navegar més enllà del talús, se pugui trobar dofins llistat.
Solen anar en grup o...?
Sí, són animals que solen anar en grups grans, poden, bueno, és un animal que també tenen grups de mida més variable. Hi ha vegades que hem pogut trobar grups més petits i hi ha vegades que podem trobar grups de 100 o fins a 200 individus alhora. Això també un dia, si trobes un grup així, és una experiència espectacular.
Pues, com sempre, Arnau, recordem per acabar la càpsula que hem de respectar, no?, aquest entorn de totes aquestes espècies, sobretot quan sortim a veure'ls, tot i que siguin un espectacle, no?, trobar-te'ls i tal, l'hem de respectar, la seva manera de nedar.
Sí, sempre és superimportant recordar que per llei estan protegits i hi ha una llei, no?, que diu com hem de fer aquest apropament cap als cetacis. Per tant, mai ens podem apropar més de 60 metres d'ells, i si són ells que s'apropen a nosaltres, en aquest cas, reduïm velocitat, esperem que passin, o si s'apropen, doncs seguim viatjant, però amb velocitat reduïda fins a 4 nusos, gaudim de l'albirament i ja estaria.
Doncs Arnau, de l'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un cop més per haver estat amb nosaltres a les Càpsules del Mar.
A vosaltres.
Així arribem al punt final del programa d'aquest dilluns 22 de juny del 2026. Nosaltres tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I no trago ni amb pintura els pericos de Sarrià. Jo que penso que en Serrat sempre ha estat un traïdor. El meu cotxe només sona Lluís Llach. Jo que porto els segadors com a polito del mòbil, la senyera al balcó. Jo que sempre he defensat els productes de la terra. Ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa. Oh, Jennifer, em tornejaré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem a Polaris dos junts i lluitarem pel nostre amor prohibit. Oh, Jennifer. Oh! Jo que sóc més català que el vi de les tres branques o la guita de la Patum. Jo que sóc un gran entès de la copla i la sardana i el mundillo casteller. Jo que sempre m'he enganxat als serials de TV3 i els matins d'en Cuní. Jo que sóc més radical que el partit Mohamed Jordi en campanya electoral. Jo que sento devoció pel romesco i els calçots i el pa amb tomàquet sagrat. Jo vull veure en Joel Joan actuant als Pastorets dirigit per en Benet i Jornet. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Johnny de Castell.
de fa, oh Jennifer. Amb tu deixaré el cotxe per tu, oh Jennifer. Anirem a por aèrios dos junts i lluitarem pel nostre amor prohibit, oh Jennifer.
La xarxa.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg. Del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau.